Al matí, amb Raquel García. Parlem de sexe?
Never know how much I love you. Never know how much I care.
Laura Clotet, bon dia i benvinguda.
Bon dia, Raquel.
Amb ganes de començar?
Amb ganes.
Vinga, va, que tenim moltes preguntes. Comencem, primer de tot, recordant que els nostres oients poden participar, que les línies són obertes.
A qualsevol hora.
Exacte, a qualsevol hora del dia ens poden deixar una nota de veu, també ens poden escriure, no, els més tímids?
Sí, perquè la veritat és que tenim la sensació, no?, que sempre arriben preguntes de gent més atrevida i està molt bé que anem pujant nivell, però jo sempre penso que no hi ha preguntes tontes, no? Hi ha gent que té aquella pregunta i dius, ostres, no m'atreveixo perquè és una pregunta tonta, és una pregunta que potser em posa en evidència. No hi ha preguntes tontes i en sexualitat totes són importants per arribar a un bon plaer, així que qualsevol hora del dia, per escrit, si no us atreviu d'una altra manera, o si no sempre podeu dir allò de, que tinc un amic que li passa, no? També és vàlid, també és vàlid, ens ho creurem.
Ens ho creurem. Vinga, doncs apunteu.
Envia'ns un WhatsApp al 678-77-56-86.
De moment ja hi ha molts sabadellencs i sabadellenques que han fet els deures i aquestes són les seves preguntes. Comencem per la primera.
Actualment no trobo faltar el sexe, però vaig disfrutar més amb una segona parella amb 60 anys del sexe que tots els anys casada amb el meu marit. Per què?
Bueno, la veritat és que això passa sovint també, no? Aquí hi ha dues coses. La primera és que quan un porta molt temps casat, ja sigui perquè la relació s'acaba o ja sigui perquè ens separem o per la defunció d'un dels dos, a vegades ens quedem molt amb el record dels últims anys d'aquesta relació i el record que tenim de la sexualitat que teníem era la sexualitat del final d'aquesta relació. Llavors, hauríem de intentar comparar-ho amb el principi de la relació, que hi ha més passió, hi ha més emoció. Però també és possible que pel desconeixement del principi de l'adolescència, per la por a provar, per no donar-nos a permís, tinguem una sexualitat doncs més apagada o realment més reprimida i a vegades amb una segona relació i a més amb gent gran, amb aquesta senyora diu que la segona relació tenia 60 anys, a mi em sembla molt fantàstic, no? Perquè moltes vegades hi ha gent això, no? Amb una edat que ja ha passat la menopàusia, que ja no hi ha risc d'embaràs, que realment s'agafen una segona relació amb moltes ganes, amb molta passió, que s'agafen la relació sense aquesta mites i tots aquests prejudicis que tenien de joves, no? És ara ja pel que em falta.
Exacte, doncs fora inseguretats, fora pors.
I a tope, no? I llavors disfruten el que no han disfrutat abans, no? Perquè és això, no? Perquè es treuen aquesta pressió, pues, de fer lo correcte, de la por a l'embaràs, la por a no sé què. Bueno, fora pors i a viure, no? Llavors és fantàstic que aquesta senyora pugui dir, bueno, vaig tenir una primera relació llarga, doncs amb una sexualitat que era com era, amb 60 ho vaig disfrutar molt, ja ara estic en una època, doncs, que no ho necessito, doncs també està molt bé, no? Dèiem sempre que la sexualitat és lliure i és important lliure en el sentit aquest, de trius tenir-la o no tenir-la, també és llibertat, no? Vull dir, si aquesta senyora no ho necessita, fantàstic, o millor d'aquí un temps es torna a enamorar i torna a tenir una època fantàstica i és molt, molt xulo que la gent d'edat et pugui explicar això, no? Que la sexualitat té èpoques i que es poden disfrutar totes.
Doncs benvingudes totes aquestes èpoques, a gaudir-les. Seguim.
Bueno, actualment estic en postpart i m'agradaria saber a partir de quan torna a venir la libido després de passar la quarantena.
Bueno, la veritat és que aquí sí que t'he de dir que la libido sola a vegades no torna, eh? Sí que és veritat que quan un està en quarantena, sobretot a nivell físic, et ve molt poc de gust segons quines pràctiques, però la libido no depèn només de la part física, depèn de si estem més cansats, si estem menys, llavors això dependrà molt de lo bé, entre cometes, que es porti el bebè, no? Perquè és veritat que si tu aconsegueixes estar descansada, tenir moments per tu, tornar-te a trobar amb tu mateixa, amb el teu cos, que les teves dutxes tornin a ser tranquil·les, no siguin corrents en mig segon perquè t'està plorant el nen al costat, doncs a mica aniràs recuperant el teu cos i un cop et trobis amb tu mateixa, la libido torna, no? També és veritat que per aquest esgotament a vegades cal anar-la a buscar, a vegades hem d'entendre que estem vivint un projecte de parella que a més de ser mares també seguim sent amants i que val la pena buscar aquests moments de dir, escolta, mira, doncs és veritat que el bebè és molt petit, però, ostres, no li passa res per estar 2 hores amb una tieta o estar 2 hores amb algú altre i nosaltres aprofitem, no?, per trobar-nos, encara que sigui per estar al sofà sols i mirar-nos sense la por que estigui plorant un nano, no?, perquè recuperar la libido és recuperar aquests moments d'intimitat. Jo ja no parlo de llit, parlo de tornar-nos a agafar la mà, tornar-nos a mirar, tornar a riure junts, i això fa que la libido torni, no? Però si estem tots constantment fent de mares i pares i no trobem aquests moments de ser parella, a vegades aquesta libido li costa una miqueta de trobar-se a l'espai. Així és que la libido torna, però no és tant un tema numèric de quants dies, sinó quan tornem nosaltres a fer vida de parella, no? El que fa que tinguem libido és la vida de parella, no la vida de pares i mares. I això és algo que a vegades ens costa una miqueta de diferenciar quan els nens són tan petits i tan dependents, no? O sigui, aquesta noia l'animo a disfrutar moltíssim la maternitat, però d'aquí 4 dies també començar a disfrutar una altra vegada de ser parella i trobar aquests petits espais que es pot fer.
Clar, evidentment, quan arriba una tercera persona, encara que sigui el fill, no? A vegades encaixar, no?, on se situa cada persona costa, els primers mesos.
Bueno, els primers anys. Jo sempre dic que amb nens menors de 3 anys a vegades és molt complicat saber quina postura estem, no? També és veritat que depèn molt de quins referents tinguis al voltant, no? Cada cop hi ha tenim doncs, més cercles de maternitat natural, de lactància de manda, de collit, que està molt bé i que està molt bé que els nens no els puguem deixar plorar, que els haguem de mimar molt, però també ens hem de mimar nosaltres mateixes, trobar l'espai per nosaltres, trobar l'espai per les parelles, no? I evidentment això no vol dir no educar bé els fills o no cuidar bé els fills, però a vegades sí que hem d'entendre que evidentment ens necessiten com a mares, en nosaltres moltíssim, que la lactància materna és fantàstica, però que no passa res si estones no som nosaltres qui està al càrrec d'aquestes criatures i que d'altres familiars estaran encantats de tenir-los unes horetes i nosaltres podem començar a gaudir com a parelles.
Clar, aprofitem els avis i els àvies i
les
àvies,
tiets, tietes,
germans, cosins, i hem d'aprofitar doncs, les relacions de parella, que són molt importants.
Hola, només volia preguntar, per exemple, a la meva edat, que tinc 49 anys, però jo no tinc, potser, ganes de fer res. O sea, no me provoca res tenir una relació sexual amb el meu marit. Què puc fer?
Bueno, la veritat és que el fet de tenir o no desig és el que comentàvem fa una miqueta també, no?, amb el puerperi, que s'ha de buscar, no? També és veritat que les necessitats sexuals de cada persona poden ser molt diferents. O sigui, tu pots no tenir cap mena de necessitat ni desig i això pot ser inclús normal, no? O hi ha gent que és asexual i que té, la seva necessitat sexual és molt baixa. La història aquí està en quan estem amb una parella que sí té una necessitat o sí ens fa una demanda explícita, no? És el que ens caldria saber potser en aquesta pregunta. Si a la parella ja li va bé, pues que no hi hagi desig perquè ell està igual, es pot tenir una relació fantàstica. El que sol passar és que un dels dos té més desig que l'altre i això és el que provoca petits rifirrafes, petits consultes o petites discussions de jo vull i tu no vols, tu em desitges jo sí, i aquestes coses són les que a vegades s'han d'aconseguir parlar amb la parella i exposar-ho, no? Escolta'm, jo no tinc desig doncs perquè mira pel que sigui, no? També és molt important valorar com érem abans, no? Si jo no he tingut desig mai, bueno, doncs potser és això, és que jo sóc asexual, que sóc una persona amb baix desig, i això no és patològic, és la meva forma de ser, llavors és normal que com més rutina hi ha, més s'acrescenti, no?, aquest estat, menys necessitat tingui. Però a vegades no és això, a vegades és que jo era una persona doncs, amb un desig més o menys normal, però la rutina ha fet que jo deixi de tenir relacions, ho poso com molt al final de l'agenda, ja no busco, no? I a vegades no és un tema de desig, sinó de motivació una miqueta també, el cercle sempre ens venen que el desig és espontani, de fet us passaré les gràfiques perquè les pengem, Masters i Johnson, que van protagonitzar Masters of Sex, que també van fer una sèrie,
sí,
ja que parlem
sí.
De sèries, no? Ells sempre deien que el desig sexual funciona de la següent manera, perquè us feu una idea, seria una gràfica que fa una ascendència, ells diuen que hi ha desig, arriba un moment que és com més pla, que és la part de macetes, i fem amb molt desig, però allà, molt, molt, molt pujats. A partir d'aquí hi ha l'orgasme, que és com una culminació, com un pic, vale? Això ho deien Masters i Johnson, i és una mica el desig que ens venen a totes les pel·lícules i el que ens venen a totes les sèries, eh? El desig és espontani, jo veig algú i ja vaig calent, i de mica en mica arribo a un orgasme, no? El 2002, això fa 4 dies, Rosemary Bason, que és una ginecòloga, va trencar una mica amb tot aquest quadre, no? Com explicava el desig Masters i Johnson, i ella el que diu, i jo estic molt en la línia de Bason, ella el que diu és que el desig no és espontani, el desig no plou del cel. Ella diu que el que ens cal és una intimitat emocional, i si jo estic bé amb algú, de forma sense desig i des de la neutralitat, jo començo és un estímul, jo decideixo iniciar una relació. Si l'altra persona té motius per continuar, o al revés, l'altra l'inicia, jo tinc motius per continuar, iniciem el que són estímuls sexuals. Estímuls sexuals que, si són correctes, és a dir, si jo he parlat amb la parella, sé que li agrada, i quan ens hi posem faig coses que agraden, és probable que el desig neixi i comenci. I per què dic que és probable? Perquè aquí ens cal que el nostre òrgan sexual bàsic, que és el cervell, estigui on ha d'estar. És a dir, jo puc tenir un motiu per començar, rebo un estímul correcte i he de mantenir el cervell absolutament concentrat en l'estímul, en el que m'estan fent. No puc tenir el cap pensant en la compra o en la reunió o amb els nens, vale? Amb la qual, si des de que estem bé amb la relació comencem un estímul, l'acceptem, aquí comença el desig. Llavors només ens cal mantenir l'estímul perquè el desig vagi augmentant fins a aquesta satisfacció, que ni podem dir orgasme com vulgueu, el grau en el que arribem de satisfacció pot ser variat. I aquesta satisfacció tanca el cercle, el desig és un cercle, i aquesta satisfacció tanca aquest cercle i fa que tinguem més intimitat emocional, que nosaltres estiguem millor amb la nostra parella. I aquest cercle és molt interessant, perquè evidentment quan hi ha desig espontani es pot entrar a qualsevol lloc, però quan no hi ha desig espontani, aquest cercle es trenca. Si jo no acabo, no m'ho passo bé, no gaudeixo, com que no s'atarco el cercle, jo no tinc cap motivació per començar la propera vegada. El que està molt clar és que la gent que s'ho passa bé tenint sexe i que disfruta el sexe, troba els moments. Moltes vegades tenim consultes d'això, no? Jo és que no tinc desig. Bueno, valorem-ho, no? Si tu ets una persona que no n'ha tingut mai, pot ser que sigui la teva forma de ser. Però quan a mi em diuen jo no tinc desig, sempre dic el mateix. No tens desig cap a ningú? Perquè, clar, aquesta societat ens ven que el desig ha de ser quan toca i cap a qui toca. Jo he de desitjar la meva parella en el moment que l'altre vol tenir sexe. Però si a mi m'agrada el company de feina o el veí del cinquè, jo no tinc un problema de desig, tinc un problema de motivació. La meva parella no em motiva, però el meu desig està en una altra banda. O sigui que cuidadito amb els problemes de desig i la motivació, perquè si no alimentem molt aquesta intimitat emocional, no estem bé amb la parella fent altres coses, la sexualitat ens falla. I no ens falla el desig, ens falla la motivació cap a aquesta persona concreta. Així que jo espero no haver desmuntat massa aquesta persona, però val la pena que tinguem clar que motivació i desig no sempre van juntes, tant en homes com en dones. I aquest cercle us el passaré, perquè a més el tinc fet propi, o sigui que no té copyright, i és molt, molt interessant.
La veritat és que sí, és molt interessant, i suposo, doncs, per aquesta oient haurà de buscar les seves motivacions, i probablement doncs, sí que té desig, no? Però potser no, eh? També és el que explicaves, però que a vegades és trobar que hi ha motivació.
Sí, s'ha de reactivar.
No? Doncs vinga, reactivem les preguntes.
Doncs la meva pregunta és en base al poliamor. Si s'està notant que les relacions ara tenen més tendència al poliamor o segueixen sent més monògames?
Mira, l'altre dia precisament ens feia una pregunta en la línia i de fet he buscat números. Es pensa que realment fins al 5% de gent pot tenir, com a mínim ja als Estats Units es comença a dir que un 5% de gent té relacions poliamoroses. Sí que és veritat que penso que el poliamor està molt mal entès. És a dir, el poliamor és un tipus de forma de pensar que va més enllà de tenir més d'una parella. Allà ens expliquem. El poliamor l'entenem tots. La capacitat d'estimar més d'una persona la tenim tots. Tothom estima dos fills, tothom estima dos germans, tothom estima tres amics. O sigui que la capacitat d'estimar més d'una persona que està en el mateix nivell, probablement el tenim exactament igual. El que sí que és veritat que quan entrem en el món de relacions afectivosexuals és com si ens descol·loquéssim, no? És, home, però en aquest camp no. Bueno, probablement la capacitat la tenim tots i aquí hi ha un tema molt cultural, no? El que és molt important és que quan parlem de poliamor no parlem d'algú que té múltiples relacions de forma encoberta, algú que té relacions i que els altres no ho saben. Parlem de tot un tema important, hi ha tot un... unes normes d'ètica que fan que una relació poliamorosa sigui una relació absolutament saludable, no? Jo no puc tenir una relació poliamorosa, és el que diem moltes vegades, si la meva parella no ho és, o si jo tinc una segona relació, les dues persones han de saber que l'altra existeix, es coneguin o no, i això és una cosa que complica una miqueta a vegades el dia a dia, i que cal treballar les emocions molt bé, que cal treballar els gelos, i no vol dir que sigui... no natural que hi hagi gelos, ni pot haver, el que és important és que es parli i que es gestioni, no? I això seria una mica el poliamor, seria, pues això, tenir diverses parelles des d'aquesta part més ètica, però sí que és veritat que hi ha un altre terme molt similar, que seria l'anarquia relacional. El poliamor seria molt això, no? Vàries relacions, sol haver-hi una certa jerarquia. Hi ha una parella principal i parelles més secundàries. El sol fet de dir-li a algú parella principal o secundària ja queda fatal, o sigui, perquè si algú li toca ser la secundària ja és lleig, no? Amb la qual el poliamor, a vegades, el sol fet de sí, ostres, que guai, però la meva parella principal l'és, ja t'has carregat molta de la màgia d'una relació o molta de la màgia d'aquest enamorament. No, tu pots estar enamorat d'algú, però si dius que és la teva parella secundària, ja dius, hòstia, ja no anem bé, no? I això no és així perquè èticament és difícil cuidar a totes les parelles per les necessitats que tenen, no? És una cosa que no és gens fàcil. L'anarquia relacional seria evitar aquesta jerarquia, deixar fluir les relacions i cuidar-les dintre de les teves capacitats segons els pactes que cada relació facis. Però tot i així no són temes més fàcils, eh? Tant una cosa com l'altra, si ho portéssim bé, seria pues, això, no? Jo, per exemple, tinc dos parelles que poden ser del mateix sexe o de sexe diferent i el dia de Nadal jo em planto amb les dues parelles a casa a dinar, no? Jo me'n vaig amb les meves relacions a sopar el dia de Nadal, no? Llavors, no sempre tothom té aquesta capacitat d'obertura ni de... expressió per molt que tingui aquest tipus de relació. Infreqüents no són, de fet hi ha webs específiques on es poden buscar consultes, per exemple, sempre que diem, no?, de recomanar alguna coseta, doncs jo diria busqueu Golfos con Principios, que seria doncs, potser la xarxa que ara mateix a Barcelona fan trobades, birres, polibirres, que ells en diuen, no?, trobades on anar a prendre una birra, anar a prendre algo i conèixer gent pues, que també està ficada en poliamor, que us pot explicar pues, que gent que està dintre, quins problemes ha tingut, quins no ha tingut. També tenen web de Facebook que es poden seguir i que és oberta i que realment pues, també accepta consultes i són gent molt, molt interessant, però no és, evidentment, un tipus de relació fàcil en la societat que estem, o sigui, és molt interessant i penso que la capacitat possiblement la tenim tots, però aquí sí que hi ha molts tabús educacionals i culturals que ens costen molt, no? Llavors, endavant qui vulgui, però sempre això, amb ètica. Us diria, per la gent que es vulgui iniciar en poliamor, llibre potser de capçalera, Ètica promíscua. Per començar, entendre una mica doncs, què és això de l'ètica, les relacions poliamoroses, començar per aquest i segur que en trobaríem algun altre, però aquest és un llibre que fa temps que està traduït i que el podem trobar en castellà i val la pena llegir-se'l. De fet, és un llibre que jo dic que va bé a totes les relacions, perquè encara que tinguis una parella monògama, que tinguis només una parella, l'ètica també és important i a vegades el sol fet de tenir una parella única tenim la sensació que ja ens l'hem guanyat i no hem de fer res més ni l'hem de cuidar, no? I penso que també val la pena entendre què és l'ètica, la lealtat, encara que tinguis només una parella, o sigui que és un llibre que jo penso que és de capçalera per moltíssima gent.
A mi m'ha sobtat la dada que deies de més o menys un 5% de la població doncs porta una relació poliamorosa, no? Clar, penso. Llavors, pel que fa a les parelles liberals, que també doncs, ara està molt de moda, no?
No seria ben bé el mateix.
No, que no és el mateix, per això et dic que potser encara aquesta dada augmentaria, no? O també
igual,
jo, no,
jo penso que potser el número està molt barrejat, perquè com que les definicions són complexes, és probable que tot el que és el món liberal i poliamorós estigui una miqueta barrejat. Val? Jo no, clar, el que diem sempre, no? Les estadístiques en sexualitat són una mica complexes, no? El món liberal seria aquesta obertura, sobretot més en el camp sexual, i el poliamor seria l'obertura afectivo-sexual, no? Tu pots tenir relacions amb amor i sexe o relacions només amb sexe, llavors seria una mica, i podria ser que en moltes enquestes ens ho barregessin una mica. Però l'important és que sigui ètic i que tothom ho sàpiga. Los cuernos de toda la vida no son poliamor, son cuernos, ¿vale? Així, estos no valen i no els podem poner en les estadístiques.
Doncs vinga, seguim que tenim més preguntes.
Crec que és una pregunta que ja és molt típica, però quina diferència hi ha entre tenir sexe i fer l'amor?
Bueno, mira, fet... demanaves al principi, no? Preguntes sí. Més.
De fet, no sé si és molt típica, però també es va contestar fa un parell de programes. La veritat és que jo penso que cadascú li dona la importància que li dona les paraules i el que és important és què significa per nosaltres, no? Probablement... la diferència bàsica per la gran majoria de gent és que fer l'amor implica aquest sentiment afectiu i que és el que ens mou a tenir sexe, i tenir sexe seria sense aquest component afectiu, no? Però, com dèiem l'altre dia, són dues coses que es barregen molt. Jo puc tenir sexe d'una nit i quedar-me superenganxat d'aquella persona, o estar amb algú que em puc estimar molt però aquell dia tenir una nit de sexe salvatge i que dir-li fer l'amor a tenir sexe segons quin tipus de sexe salvatge pues, tampoc ens acaba d'encaixar. O sigui que intentem anar-ho barrejant, però probablement no, el grau de relació, si és més sexual o afectiva, ens podria marcar la paraula, no? Però cadascú li agrada la paraula que li agrada i a partir d'aquí a practicar.
Pots disfrutar més de la masturbació que del sexe?
Pots disfrutar més, bueno, t'és més fàcil, si més no, tu hi ets sempre i l'altre no, però sí que és veritat que moltes dones, sobretot, tenen més plaer a nivell de masturbació que a nivell de relacions amb d'altres persones, no? Si això passa és perquè no estem dient el que ens agrada, perquè si jo... quan estic sol disfruto moltíssim, és que em conec moltíssim i sé perfectament què m'agrada, amb la qual cosa, quan estic amb algú altre, si no estic disfrutant prou, és qüestió d'agafar les rendes de la relació i dir, escolta'm, fes això, fes allò, o escolta'm, mira i deixa'm fer. I, bueno, el que és important és que tinguem clar que la responsabilitat del nostre desig i del nostre plaer és nostra. Llavors, si jo estic en una relació en la que no estic disfrutant, però quan estic sol disfruto molt, és qüestió de dir, bueno, doncs ho resoldrem, vull dir, jo dono instruccions, jo t'ensenyo, jo m'hi poso, no? I si l'altre és una persona que realment vol estar amb nosaltres, n'aprendrà de forma molt ràpida. Vull dir que és veritat que a vegades pot ser més plaent, i també és veritat que moltes vegades també som més dirigides, perquè a vegades... les autoestimulacions solen ser més genitals. Hi ha gent que no, que sí que es permet el luxe d'estirar-se i cremetes i posar-se espelmes i fa masturbacions realment amb molt de, amb molta d'estructura i molt d'ambient, però la majoria és de masturbacions tant masculines com femenines, és fem el que sé que m'agrada perquè allò funciona, no? Llavors ens queixem de la rutina de les relacions i ens masturbem sempre igual. Però és important que això, no? Que aquesta capacitat que tenim de plaer per les masturbacions l'ampliem quan estem amb algú altre, si és que senzillament és donar-nos permís per tenir plaer, no? Sovint amb l'altre, amb una altra persona, si ens passa això pot ser per dues coses. Una, perquè estem més pendents del que li farem a l'altre que del que l'altre ens fa, o per això, perquè no ens està fent el que realment ens agrada, però llavors, en tot cas, segueix sent perquè no li hem dit, perquè telepatia no n'hi ha. Així és que...
La importància de la comunicació, eh? Com sempre ens descobreixes, de totes maneres, també sempre, abans de donar plaer a algú, ens hem de conèixer nosaltres mateixos, no?
Sí,
o sigui, que és una primera manera d'entrar i d'autoexplorar-nos, no?
No, no, és fantàstic, eh? O sigui, evidentment, la masturbació és un bon camí per conèixer-nos. Això no treu que... puguis funcionar d'una manera i de l'altra no. sí que és cert que la majoria de dones quan es masturben, de fet el 70% de dones, ho hem dit moltes vegades, però som clitorianes, no? És estímul clitorial que ens permet arribar a un orgasme. I quan estem amb una altra persona, a vegades el que fem és oblidar això, no? Sobretot quan estem amb algú altre de sexe masculí, no? Penso que amb dones que tenen sexe amb dones no és tan freqüent, però amb dones que tenen sexe amb homes a vegades sí que perdem, no?, aquesta capacitat de demanar, escolta'm, no, és que el meu és el clítoris, i hi ha homes que sí, que ho tenen més clar, però que d'altres se'ls hi ha ensenyat, no?, i les pel·lícules ens ensenyen que realment el que toca és entrar quan abans millor, més fort, més ràpid, no? Llavors, en penetració hi ha moltíssimes dones que no arriben a l'orgasme, i aquí és on moltes vegades he tingut consultes d'ostres, és que jo tinc un orgasme, tinc problemes d'orgasme, perquè en penetració no em corro en un momentet. En masturbació, via clítoris, sí, però és que jo em vull córrer en penetració. Bueno, això és una expectativa que tu t'estàs posant, que pot ser viable o no, hi ha dones que sí, o pot ser que quan et relaxis puguis, però com a primer objectiu aconseguim que l'estimulació que t'està funcionant també te l'apliqui la parella, o te l'apliques tu, i que miri, que de fet molts homes són molt voyeurs, i us asseguro que a vegades us sorprendria les ganes que tenen de veure'ns, o sigui que a vegades ens fa molta vergonya, però a vegades és deixar-se anar les vergonyes a casa i donar-los un cop de mà, perquè val la pena pel nostre plaer.
Evidentment, fora vergonyes, dubtes, mites, i parlem de sexe, i sobretot amb la parella, i si no, també amb la Laura Clotet, que sempre ja sabeu que té respostes per totes les preguntes. Una abraçada.
Gràcies, Raquel. Juliet, she felt the same when he put his arms around her. He said, Julie, baby, you're my flame, now give us fever.